Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Compte. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus ingressarà en les pròximes hores a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb la infectada. Aquesta persona no té símptomes i es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució. L'epidemiòleg del Clínic, el doctor Antoni Trilla, creu que hi ha molta probabilitat que la dona no sigui positiu en antivirus. Ho ha explicat aquí al suplement de Catalunya Ràdio.
Necessita entendre per què està en aquesta situació i tenir totes les comoditats que pugui tenir dintre d'aquesta habitació, contacte amb el personal sanitari, i aquest personal sanitari ha estat capacitat per fer-ho. Però és molt important, i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, 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 molt baixa aquesta probabilitat.
Amb aquest ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys, ingressada a Alacant amb símptomes, i una altra que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. Més notícies. Peter Magyar serà investit avui primer ministre d'Hongria, un mes després de derrotar l'ultradretà populista Viktor Orbán. El nou mandatari, un conservador pro-europeu, promet mesures anticorrupció i de reforma de l'estat de dret, però discrepa amb Brussel·les sobre Ucraïna. Més coses. El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i regular els preus dels lloguers. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avança que Catalunya rebrà 120 milions d'euros aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio, que tenemos previsto que esté articulado todo el procedimiento para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
I 2 persones han mort en un accident a Montblanc, a la Conca de Barberà. Continua oberta la investigació sobre aquest sinistre que va passar ahir a la nit a la Nacional 240. 2 cotxes van xocar frontalment i els conductors dels 2 vehicles, que viatjaven sols, van morir. Un era un veí de l'Espluga de Francolí, de 27 anys, i l'altre era del Pont de l'Armentera i tenia 50 anys. I els esports, Francesc Ripoll.
L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeló, assegura que se sent orgullós del vestidor del seu equip i de la manera com el club va resoldre l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni amb una sanció de 500.000 d'euros per cadascun.
Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario. Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
Tot plegat a les portes del clàssic de demà, on el Barça pot guanyar la Lliga. Avui a 4:15, Espanyol-Sevilla, la Lliga F a les 12, Espanyol-Badalona, en directe per TV3. I en ciclisme, començar l'última etapa de la Vuelta Femenina amb la catalana Paula Blasi com a segona de la General. Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, en marxa ja aquesta setena, última i definitiva etapa de la Vuelta. En Van der Breggen, la neerlandesa, com a candidat a la victòria final, és líder, surt amb el mallot vermell a 18 segons, a només 18 segons, una catalana, 23 anys, d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, que també té clares opcions de proclamar-se campiona d'aquesta Vuelta. Les ciclistes ja al primer port de la jornada, un de tercera, els en quedarà un altre de tercera, un de segona, i al final a l'Angliru, que dictarà sentència. Avui Paula Blasi pot fer història a la Vuelta. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Riosa, l'Angliru.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
Passant 4 minuts de les 11 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui el suplement que surt al carrer, que som tot el dia als jardins del doctor Duran i Reinals, al carrer Casanova de Barcelona, just davant de l'Hospital Clínic. Ens sumem d'aquesta manera a la segona edició del Clínic Obert, una jornada per promoure la salut amb tallers, xerrades, activitats esportives, gastronòmiques i actuacions musicals. Obert a tothom, el temps aguanta, potser hi ha una mica de pluja aquesta tarda, però al matí fa una temperatura fantàstica i és un bon lloc per passejar. Avui que el Clínic, precisament, és notícia perquè acollirà a aquesta pacient que és contacte de positiu d'antivirus. En parlàvem fa una estona amb el doctor Antoni Trilla. Entre totes les autoritats que avui desfilen per aquí, saludem a aquesta hora el president del Parlament, és el Josep Rull. Bon dia, bona hora, president.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com està?
Molt bé.
Per què és important ser avui al Clínic, president?
Perquè és una expressió d'autoestima, d'inspiració, de seguretat. Val la pena de... per poder estimar alguna cosa, cal conèixer-la. I a vegades no som prou conscients de com d'important són determinats serveis i determinades estructures. I el Clínic és una estructura d'una potència extraordinària amb el tema més sensible que puguem afrontar les persones, que és la nostra pròpia salut. I, per tant, val la pena conèixer per dins totes les expressions d'excel·lència del Clínic per poder-ho estimar, per poder-ho posar en valor.
Parlarem també d'aquest trasllat a la Diagonal amb el director general, de seguida l'incorporem. Vostè s'ha assabentat abans que ningú d'aquesta pacient que d'aquí uns instants entrarà aquí a l'hospital perquè es contacta d'antivirus i perquè s'ha decidit finalment que sigui el Clínic on passi doncs aquest temps d'avaluació. Tenim aquesta nova emergència sanitària. En qualsevol cas, tots els experts el que avisen és que molta calma i que això no té res a veure amb la pandèmia que vam viure fa 6 anys.
Efectivament, el conseller Dalmau, a primera hora del matí, ja m'ha fet arribar aquesta informació abans que transcendís, la qual cosa vull posar en valor, aquest respecte institucional entre el govern i el Parlament. La presidència del Parlament sempre està assabentada en temps pràcticament real de tot allò que s'esdevé, i amb un missatge de calma, de tranquil·litat i de seguretat. Per aquest element que dèiem, diguem-ne que és una persona asimptomàtica, no és un positiu, i per altra banda també el Clínic és garantia, és seguretat, és un centre d'excel·lència en aquest àmbit. Ara vostès han parlat amb el doctor Trilla, i per tant és justament això, estar a les millors mans, en el millor centre per poder-ho afrontar, i amb un sistema sanitari, el de Catalunya, que és molt robust des d'aquesta perspectiva.
Vostè algun moment de la pandèmia la va passar entre reixes, no?
Sí, jo la pandèmia la vaig passar a la presó, i van ser moments molt complicats. Pensi que nosaltres començàvem a tenir permisos, i cada vegada que tornàvem d'un permís ens havien de confinar i ens passàvem 10 dies tancats 23 hores a la cel·la, que vol dir que esmorzàvem a la cel·la, dinàvem a la cel·la, sopàvem a la cel·la, i jo vaig tenir un contacte amb un positiu i em van haver de confinar a infermeria. I ara poso un punt, infermeria és dels llocs més complicats, de la presó és més dur, i per tant afortunadament mai, diguem-ne, no vaig donar positiu a dins de la presó, perquè hagués estat molt complicat, era molt difícil.
Però vostè millor que ningú entén què vol dir un aïllament d'unes quantes setmanes, no?, com el que li espera a aquesta pacient, però també els 5 catalans que demà seran doncs, traslladats en aquest hospital a Madrid des de Tenerife. Per tant, la fortalesa mental també és imprescindible per afrontar aquest aïllament, perquè estem parlant d'una qüestió de salut física, però també de salut mental, sobretot.
Sens dubte. Per mi han sigut, van ser dues vegades, 10 dies i 10 dies, amb aquest confinament, i, clar, amb molt poc espai. Jo crec que la situació d'aquests catalans serà radicalment diferent, però estar tancat tantes hores és com un viatge en el fons, al més profund de la teva ànima, I aquesta fortalesa mental, doncs, evidentment, hi ha de ser, s'ha de tenir, però quan tu ets conscient que fent-ho protegeixes els altres, això et dona una força i et dona sentit a tot plegat, que fent-ho protegeixes els altres.
El Josep Rull és president del Parlament, ha tingut una setmana intensa al Parlament, una notícia sorprenent també. Els Mossos han interceptat un paquet sospitós adreçat a algú parlamentari de la CUP. Dins del paquet va resultar que hi havia un llibre amb un circuit electrònic i contenia missatges racistes, homòfobs i d'extrema dreta. Què ha passat exactament?
Doncs el dia anterior també el grup parlamentari dels Comuns va rebre un paquet similar, però amb un llibre normal, i per tant l'escàner no hi va prestar cap mena d'atenció. Amb un llibre, diguem-ne, musical, per entendre'ns, la pretensió era que l'escàner, diguem-ne, el detectés, perquè hi havia cables, perquè hi havia un circuit tancat, i per tant la pretensió era generar alarma. La pretensió d'aquell que va enviar el llibre era generar alarma. I després la nota era una nota delirant, des d'aquesta perspectiva. I jo vaig fer un comunicat molt rotund. No és acceptable que en seu parlamentària els representants del poble de Catalunya siguin amenaçats per dur a terme la seva activitat, la seva tasca. No és acceptable. Davant d'amenaces, davant d'insults, hem de ser molt contundents sempre i en tot lloc.
Sí que és veritat, per això, que aquests últims dos anys, i d'un temps més enllà, estem veient episodis doncs que se'n van cap a l'extrema dreta. Fa uns dies el diputat de Vox, Alberto Terrades, va dir una diputada d'Esquerra que de moment no la deportarien, la Najat Driouech. Després el mateix diputat va acabar demanant disculpes amb la boca petita. La crispació, les faltes de respecte, incloses les faltes de respecte xenòfobes, són més habituals que mai dins l'hemicicle, sí. I això també retrata el moment polític que vivim.
Jo el que vull dir és que hi ha un corrent central en el Parlament que és extraordinàriament pulcre i respectuós. Al Parlament de Catalunya no hi ha la cridòria que hi ha a Madrid. Hi ha, quan insisteixo, un corrent central de molts diputats de la majoria de grups parlamentaris. Però hi ha determinades expressions de manca de respecte, d'insults, que no poden ser acceptables, i discursos profundament deshumanitzadors. Quan parlo de discursos deshumanitzadors, deixin-me que faci una de les grans conquestes que hem aconseguit a Europa, avui, justament el Dia d'Europa, és que tu ets responsable d'allò que concretament fas tu com a persona, en positiu i en negatiu. Però hi ha un determinat corrent que el que intenta és assenyalar, acusar no pel que fas, sinó pel col·lectiu al qual pertanys i al qual se li atribueixen expressions o atributs monstruosos. Col·lectius concrets. I aquesta deshumanització sabem a què va portar en el cor d'Europa, què va portar Alemanya. Quan tu tot un col·lectiu l'abomines, l'assenyales, ja no ets responsable del que fas, sinó que ets responsable d'aquell col·lectiu al qual pertany. Jo que he estat a la presó, el que jutges és les persones concretes per allò concret que han fet, no per quin cognom tenen, quina fe professen o quin és el color de la seva pell.
Quins mecanismes té el president del Parlament i el Parlament en si per combatre aquests discursos d'odi, tenint en compte que sí, hi ha 4 expedients oberts a diputats de Vox i d'Aliança, però no sé si s'han acabat de resoldre o hi ha algun mecanisme...
Es resoldran de manera immediata, però...
Amb quines conseqüències?
Però el Codi de Conducta preveu, per aquests casos de vulneració de l'article 7, que són aquests discursos extrems, sancions que són molt, molt lleus. I, per tant, necessitem reforçar això.
Sancions econòmiques, sancions...
D'advertiment, sancions econòmiques molt, molt lleus, però jo crec que val la pena que ens dotem tots d'instruments molt més robustos, molt més poderosos.
És que, si no, la sensació d'impunitat total davant del discurs de l'odi...
I això és el que hem de ser capaços de poder reconduir, perquè tenim molta doctrina del Tribunal Superior, del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, de què és un discurs d'odi en seu parlamentària. Sabem que la llibertat d'expressió en seu parlamentària és molt àmplia, molt àmplia, i això jo sempre ho poso un valor, molt àmplia, però també sabem que té límits. I què és un discurs d'odi? I que aquests discursos d'odi s'han de combatre. Insisteixo, en el cor d'Europa s'han de poder combatre.
La realitat és que Aliança Catalana actualment només té 2 diputats, Vox en té algun més. També és veritat que surten enquestes en què apunten el creixement d'Aliança Catalana serà gran en detriment de Junts per Catalunya. Aprofitant que tenim aquí el Josep Rull, que és el càrrec institucional més important que ara mateix té Junts, com mira aquestes enquestes? Li preocupen?
No, les enquestes marquen, diguem-ne, és un escenari, però, evidentment, l'escenari definitiu són les eleccions. I jo vinc d'un món, del món de Junts, que les enquestes sempre han assenyalat escenaris apocalíptics. Sempre. I al final ens hi hem rebel·lat i el resultat a les urnes concretament ha estat radicalment diferent. Això va passar a les eleccions del 17, això va passar a les darreres eleccions, que bàsicament algunes enquestes ens situaven en tercer o quart lloc, i tanmateix vam quedar segons en una posició sòlida i robusta. Ho hem de treballar. I el que vull és defensar aquest catalanisme, aquest sobiranisme potent, que representa en bona mesura això que estem veient avui en el Clínic, que vol dir agenda modernitzadora, que vol dir cohesió social, que vol dir equilibri territorial, que vol dir una identitat que integra, una llengua que es pot aprendre, un orgull de pertànyer a un projecte col·lectiu que és Catalunya. Quan hem romàs lleials en aquest plantejament, i aquesta és la idea fonamental de Junts, evidentment és bo per a Junts, però sobretot és bo per al país.
És important per Junts el retorn de Carles Puigdemont. L'anem anunciant, però no s'acaba de produir. Té algun tempo marcat, perquè ara ja parlem passat l'estiu. Li preocupa que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea trigui tant a resoldre l'amnistia?
Jo crec que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà amb els termes que va plantejar l'advocat general, i per tant això anirà bé. Home, però després aquí tenim un problema que no el tenim els independentistes catalans, ni només el president Carles Puigdemont, que és una infàmia, sinó el conjunt del sistema, entre cometes, democràtic espanyol, que és un Tribunal Suprem fora de control, un Tribunal Suprem que decideix negligir allò que fa el poder executiu i el legislatiu, que diu, per defensar la unitat d'Espanya s'hi val tot, es ventrà l'estat de dret, vulnerà els principis democràtics, vulnerar els drets i les llibertats fonamentals. Aquest és el Tribunal Suprem, i nosaltres ho havíem advertit. I ara hi ha d'altres formacions polítiques que s'hi troben, diuen, home, és que és molt fort, home, ja us ho havíem dit. Quan ens passava a nosaltres els independentistes, no passa nada, el Tribunal Supremo, el magistrado Marchena, un home pulcre... Ara s'hi estan trobant, eh? Nosaltres ja ho havíem advertit. Primer serem nosaltres. Després, quan alimentes la fera, i m'expresso en aquests termes, la fera no té límits, eh? Per defensar una determinada visió d'Espanya, són capaços de tot. I sé que el que dic és extraordinàriament greu, però el conjunt del país n'ha de ser molt, molt conscient.
El Josep Rull, avui present en aquest Clínic Obert al carrer Casanova, de seguida també les inauguracions i els parlaments oficials. Acabo. Demà a les 9 del vespre té alguna cosa prevista a l'agenda oficial?
Home. Diana, vaig a veure el Barça.
Va a veure el Barça.
Vaig a veure
Estava pendent ara de la roda de premsa de l'Álvaro Arbeloa, eh?
Ha sigut una cosa delirant.
Vostè també s'ho capà, eh, president?
Una miqueteta, eh?
Però a vegades els catalans també és bastant propi de quan tot sembla tan ben encarat acabar perdent. Vull dir
bueno,
que...
Demà jo vull ser optimista i... Home, una victòria. Clar, si no m'erro, seria la primera vegada que es guanya la Lliga jugant contra el Madrid. I, per tant, no ho podem desaprofitar de cap de les maneres.
Què li fa més il·lusió, la victòria del Barça i la Lliga del Barça o la descomposició a temps real a la qual estem assistint?
Sempre positiu, la victòria del Barça.
Tot
i que el meu sogre sempre em diu, quan el vaig conèixer, diu, jo soc del Barça... però el meu tercer equip és el Madrid. Dic, home, què vol dir el tercer equip? Diu, primer soc del Barça, després de tots els que juguen contra el Madrid i després del Madrid. Doncs m'hi apunto en aquest plantejament.
El Josep Rull, que és de Terrassa, etern enemic de Sabadell. El Sabadell el tenim allà lluitant per l'ascens. Vull dir que...
I m'agrada molt, perquè jo sóc un terrassenc, pare de Terrassa, mare de Sabadell.
Ah, veu?
I per tant, un vellesà... També... I quan diuen allò de Terrassa, mala raça i Sabadell, mala pell, jo ho tinc molt malament, eh? Molt malament.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, president del Parlament. Avui el Josep Rull, aquí present també al Clínic Obert. Que tingui un bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Passen 3 minuts d'un quart de 12. Fem una pausa i continuem aquí el suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa. Avui... A El Suplement de Catalunya Ràdio parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions i riallas.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem! Serà brutal!
Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3K.
Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3K.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna a tots els mals, no?
Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
Ai, em sap greu, veu?
Un restaurant caníbal a Berlín.
És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés. Well,
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Senyor doctor, no em faci por. No em prengui el pèl. Si em pren el pols, no em sento el cor. Sap que estic boig. He vist un nen cremar sense plors. Primer cop el seny les vetes.
Un quart i mig de 12 del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. El ritme d'Adrià Puntí amb aquest senyor doctor, una icona també musical que il·lustra aquesta segona edició del Clínic Obert, aquesta jornada per promoure la salut amb tallers, xerrades, activitats esportives, gastronòmiques, actuacions musicals als jardins del doctor Duran i Reinals al carrer Casanova, i som en directe fins la 1 del migdia. Ara ens acompanya el doctor Josep Maria Campistol. Ell és el director general del Clínic. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
També el Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La doctora Susana Puig és directora de l'IDIBAPS, el Centre de Recerca Biomèdica vinculada al Clínic. Bon dia, bona hora, doctora.
Bon dia.
A veure, per què és important ser avui aquí, més enllà de tots aquests hàbits saludables que, evidentment, promocionem també, és molt important explicar aquest nou projecte del campus del Clínic a la Diagonal, Josep Maria. En què consistirà això? La pregunta del milió, va.
Bé, jo crec que és el projecte més important que té en aquests moments aquest país. És la creació d'un campus sanitari universitari de recerca en el sud de la ciutat de Barcelona, i d'alguna manera volem ser referents a nivell assistencial, docent i recerca, no només per Catalunya, per Espanya, sinó per Europa. Per tant, crec clarament que és el projecte més important que té avui aquesta ciutat i aquest país, no només en l'àmbit de la salut, sinó a nivell global i a nivell de país.
Hem d'explicar que l'Hospital Clínic s'amplia a la Diagonal o que se'n va de l'Eixample?
L'Hospital Clínic mai s'anirà de l'Eixample. L'Hospital Clínic va néixer a l'Eixample. Per tant, l'Hospital Clínic creixerà en aquest espai de la zona esportiva de la Universitat de Barcelona a la Diagonal. Per tant, creixem, ens expandim i treballarem. I seguirem treballant també a Villarroel, en l'Eixample.
A l'Eixample dona servei a 540.000 persones, poca broma. El barri ha de patir per quedar-se sense hospital de referència o tot continuarà igual?
El barri ha d'estar absolutament satisfet, content, donarem el mateix servei, seguirem amb estructura a Villarroel, per tant, el barri no ha de patir i seguirem fent la feina el millor possible com hem fet durant tots aquests anys. Per tant, el barri, els ciutadans, els malalts, no han de patir, ho estem planificant. Estem planificant una estructura a la zona esportiva, però a l'Eixample hi haurà elements assistencials per poder donar aquesta resposta.
És important, veus les xifres, i realment el nou campus del Clínic a la Diagonal hauria d'entrar en funcionament el 2035, d'aquí 8 anys, si fa o no fa, 8-9 anys, compta amb una previsió d'inversions de 1.700 milions d'euros. Per tant, aquest macroprojecte que vol situar el Clínic no només com a centre neuràlgic a Catalunya, sinó com a àmbit internacional, eh?
Aquest és una mica el nostre objectiu, les xifres són aquestes, el calendari és aquest, estem treballant molt per complir aquest calendari, són 9 anys, hi ha molta feina, són molts diners, però jo crec que és un gran projecte. Si tot va bé, la propera setmana ja es farà públic el llançament del concurs d'arquitectura, que serà a l'octubre, però ja s'anunciarà perquè els diferents despatxos es vagin preparant. Per tant, anem amb calendari, estem treballant molt amb l'IDIBAPS, amb la Universitat de Barcelona, i estic convençut que serà un projecte de referència, repeteixo, no només a nivell català, sinó a nivell internacional.
Per tant, ara, pel que explica, el procés és escollir quin despatx d'arquitectura se li adjudica en un concurs públic aquest macroprojecte per desenvolupar l'obra, eh?
Ara estem treballant amb dos fronts, una mica el projecte funcional de campus, hospital, universitat, IDIBAPS, IS Global, per veure un projecte integrat amb tots els elements d'assistència, docència, recerca i innovació, i que això ens permeti llançar el mes d'octubre el concurs internacional d'idees. I el que fem és la propera setmana ja es publicarà un primer preanunci dient que a l'octubre tindrem el concurs en marxa, que tots els grans despatxos d'arquitectura del nostre país i a nivell internacional vagin calentant motors de cara a que a l'octubre es puguin posar a tope de cara a complir aquest calendari.
Aquest nou Clínic de la Diagonal, com ens l'hem d'imaginar? A nivell d'equipaments, de serveis... Perquè ara hi ha totes aquelles pistes esportives, no? Tot també allà?
Sí, tot allò, per desgràcia, desapareixerà, però no patiu, podrem seguir fent esport, podrem seguir promoguent l'esport. Però ens hem d'imaginar un campus obert a la ciutadania, un campus que integri l'assistència, la docència i la recerca i que pugui donar el millor servei. Però és evident que la sanitat està canviant molt i és evident que amb tot el tema de les noves tecnologies, incloïda el tema de l'intel·ligència artificial, segurament hi haurà un canvi paradigmàtic important. El malalt, igual que el ciutadà, està molt millor casa que l'hospital. Per tant, haurem de treballar un model obert, un model de tractament puntual i, a partir d'aquí, un seguiment preventiu del malalt o del ciutadà amb patologia crònica a nivell de domicili. Un campus nou, obert, amb tecnologia i integrat en una zona nova de la ciutat de Barcelona, però també d'Hospitalet i d'Esplugues.
Doctora Puig, quines expectatives tenen pel que fa a la recerca en aquest campus de la Diagonal? Quines són aquestes expectatives?
Les expectatives són realment molt importants perquè el futur, que el que ens depara és una medicina que alhora genera dades i aquestes dades s'analitzen contínuament per generar noves expectatives i nous tractaments i noves maneres de fer les coses. Per tant, no es podrà desvincular el que és la recerca de l'assistència i també de la manera que tindrem de formar els nous metges, les noves infermeres, les noves persones i professions vinculades. Per tant, més que mai, per pensar com serà la medicina del futur, no la podem deslligar de la recerca, sinó que és una única cosa, una medicina creativa i que ens permetrà, doncs, fer un canvi paradigmàtic de la manera que tenim de tractar la salut de la població.
Ens acompanya també el rector de la Universitat de Barcelona, el saludàvem, el Joan Guàrdia, perquè és evident que aquí tindrem una nova facultat de Ciències de la Salut, a la Diagonal, hem de parlar, o què es podrà estudiar?
En el campus Clínic Universitat de Barcelona, el que està previst en el projecte, que ara el doctor Campistol i la doctora Puig ja estaven insinuant, hi haurà, òbviament, una estructura compartida entre... Això és important que tothom ho tingui al cap. Entre docència, entre recerca, entre assistència i innovació. Quan la Universitat de Barcelona feia 120 anys llargs, vam crear el Clínic. Ho vam fer sota un model en el qual pensàvem que la manera millor de transmetre i de generar ciència, que és la nostra feina, fer recerca i ensenyar, i innovar i transferir, era fer un model en el qual medicina, en aquell moment medicina, i l'àmbit més docent estigués molt barrejat, l'assistència a la docència estigués barrejat. I això ens passa. Aquí darrere, que hi ha l'entrada a la facultat, ens passa perquè vas caminant i tant la doctora Puig com el doctor Capistol m'ho han sentit dir moltes vegades, el nostre objectiu és que la nostra gent no sàpiga en quina rajola està, si està a la facultat o està a l'hospital. Aquest model ha sigut un èxit, és un model atípic perquè no està molt reproduït a l'estat espanyol, però el que pretenem al Campus Clínic Universitat de Barcelona de la Diagonal és que això ho reproduïm. Per tant, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, per descomptat, amb tota l'equipació i amb tota la força que puguem per albirar com serà la medicina d'aquí 20 anys, d'aquí 30, les instal·lacions necessàries perquè la nostra Facultat d'Infermeria doncs faci la feina que ha de fer i els ensenyaments sanitaris es vinculin amb aquest complexe, i finalment tota la xarxa complexíssima que té la Universitat de Barcelona i els centres de recerca, com deia el doctor Campistol i el doctor de Puig, IDIBAPS i Global, tenint en compte que el cantonet està al Parc Científic de Barcelona, que també és una estructura singular propietat de la Universitat de Barcelona i que donarà a més aquest element d'innovació i transferència. Què estem fent nosaltres? Doncs, com deia el doctor Capistol, està present en el pla funcional, perquè hem de preveure, que no és gens fàcil, com serà tot això d'aquí 20, d'aquí 30, d'aquí 40, d'aquí 50 anys. I després, que és una qüestió que també la gent li preocupa i que li plantejaves al doctor Campistol. Dos comentaris finals. Un, estem estudiant com l'edifici que ara allotja l'Hospital Clínic segueix donant servei al barri. Evidentment, la intenció de la Universitat de Barcelona és posar-nos al servei de les necessitats del barri per tal que aquest edifici doncs segueixi tenint una finalitat sanitària i també la tingui en termes d'ensenyament de recerca. I el cas de les pistes, que també deia el doctor Campistol, que malauradament es desapareixen, doncs ja estem treballant per refer la nostra activitat esportiva, perquè efectivament com a universitat i com a institució vinculada amb l'esport, doncs això ens amoïna, i estem treballant, els ajuntaments implicats ens estan donant facilitats per zones esportives, en fi, la gent no ha de patir perquè això ho tenim perfectament treballat.
Ja és casualitat que el dia que havíem de venir a fer el suplement aquí en directe des de l'Hospital Clínic, el dia del Clínic Obert coincideixi amb el dia en què el Clínic obrirà tots els informatius, perquè és l'hospital de referència que acull aquest pacient que és contacte d'un dels afectats per antivirus, perquè va viatjar amb aquest famós avió on hi va haver aquesta persona que finalment va acabar morint. Que el Clínic sigui l'hospital que acaba acollint aquest pacient no és casualitat, vol dir que té les eines i els mecanismes per acollir un repte de, també, malgrat que tota la prudència i tothom diu que això no és un Covid, no? Però sí que haurà d'estar en aïllament algunes setmanes aquesta persona.
Segur. Primer, remarcar que no és un pacient, és una persona de contacte. Òbviament estem preparats, són centres de referència.
Però en el moment en què entres a l'hospital no et converteixes en pacient?
Això és una discussió molt complexa, que ho podria fer en un altre moment. Quan prens un medicament ets un pacient?
Ho pregunto des del desconeixement,
No, jo crec que ets un pacient quan tens patologia. Quan prens un medicament també podríem considerar pacient.
Com que té tots els números de sortir negativa, no és una pacient.
Exacte.
Persona confinada.
Persona confinada, persona de risc, podem dir, no? Llavors, òbviament, l'hospital està preparat, l'hospital és referència, no només en l'època del Covid, sinó en l'època que hi va una sospita de l'èbola, recordem-ho. Tenim sales preparades d'aïllament i, per tant, tenim el personal entrenat, tenim el coneixement, per tant, estic segur que es farà un bon seguiment d'aquesta persona i, a partir d'aquí, veurem, es faran tots els testos, esperem que sigui tot negatiu i al cap de pocs dies se'n pugui tornar cap a casa amb absoluta normalitat. Però, en qualsevol cas, el Clínic està preparat per donar aquesta resposta.
La meva pregunta: d'aquí 10 anys, quan ja tinguem el complex de la Diagonal preparat, si es torna a donar una circumstància d'aquesta mena, aquest potencial pacient o aquesta persona que se l'ha de confinar continuarà confinada aquí en el complex de l'Eixample o anirà a la Diagonal?
Clarament anirà a la Diagonal. La Diagonal serà el centre tecnològic, el centre terciari, per tant, clarament anirà a la Diagonal, i en el projecte que estem fent funcional s'està pensant realment en zones d'aïllament per lo que pugui passar. El 2020 tots van patir molt el Covid, 2018-17 el cas de l'èbola, avui estem amb aquest tema de l'antivirus, per tant, s'ha de preveure i tot això estarà situat a la Diagonal.
Són el doctor Josep Maria Campistol, la directora general del Clínic, el Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, i la doctora Susana Puig, directora de l'IDIBAPS. Us allibero perquè a dos quarts fa 3 minuts que havia de començar l'acte oficial amb els parlaments i, si no, m'escanyaran. Farem una pausa i tinc la Maria Nicolau aquí, que també participa d'aquestes jornades, amb qui farem una xerrada molt agradable, segur. Gràcies a tots tres, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Vine a la sessió informativa presencial de Màsters de la Salle Campus Barcelona dijous 14 de maig. Coneix de prop els nostres màsters presencials i online en Business, Enginyeria de Dades, Ciberseguretat, Gestió de Projectes, Arquitectura, Arts Digitals, Filosofia i Tecnologia. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Fes-te entendre amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada a 4,55 al mig quilo.
I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
El vehicle consta a la base de vehicles robats.
Com de fàcil és robar un cotxe?
Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
Quins són els trucs dels lladres?
I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya.
La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres quarts i mig de... No, dos, ja no sé dir ni les hores, però tornem a començar. Dos quarts i mig de 12 del migdia, ara sí, tinc una dona aquí que està rient, que se'n fot de mi. És que és un dia que informativament està sent intens, perquè...
Estàs a l'ull de l'huracà.
Estic a l'ull de l'huracà. Estem en directe des del Clínic Obert. A més, ara, a l'última hora, és que el director de l'Organització Mundial de la Salut es reunirà amb el president espanyol Pedro Sánchez a Madrid abans de viatjar cap a les Canàries per rebre el creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. Recordem que aquest creuer i el desembarcament dels passatgers començarà demà, primeríssima hora del matí, arriba de matinada a Tenerife. Les autoritats sanitàries, també el director de l'OMS, viatgen fins a Tenerife per supervisar aquest desembarcament de passatgers, que seguirem en directe doncs demà des de primeríssima hora en aquest matí de dissabte que fem des del Clínic, on a aquesta hora ha d'arribar aquesta dona que va ser contacte de positiu amb aquest avió que va agafar fa uns dies i que ara s'ha de confinar aquí al Clínic durant unes quantes setmanes. Però Deixem tota aquesta qüestió aparcada per uns instants per parlar amb una dona que avui també és al Clínic, però per parlar d'hàbits saludables, de cuinar una mica bé, de menjar bé. Ella és la Maria Nicolau, primer que soni el gran salt de Manel.
He fet un salt estrany, que ens ha aixecat més de tres pams. Sortia fum, tan dens i blanc, i a dins tu i jo i el meu gran salt. Teníem por mirant a baix, teníem por i ens hem quedat mig abraçats sentint el salt. Regalimant mentre les mans els testimonis.
Ara el suplement, una dona amb una vida farcida de salts i de sobresalts, una dona que té ofici i té benefici, és cuinera per vocació, s'ha passat mitja vida treballant en restaurants de tota mena i aquests últims anys s'ha convertit en una de les millors divulgadores de la cuina catalana, la de tota la vida. És també cuinera per atzar, perquè bé podria haver sigut ebenista, mecànica de cotxes o qualsevol altra història. Ara el suplement, una dona que és al revers d'aquest programa, perquè diu que ja no treballa els dissabtes i els diumenges. Maria Nicolau, bon dia.
Bon dia. Escolta, veig que et poses l'escometa del micròfon aquí a la barbeta. Jo ho he fet també o...?
Tu fes el que vulguis, vale. Que per això ets... una de les divulgadores culinàries més populars d'aquest país, perquè parles molt bé davant del micròfon.
Bueno, faig el millor que puc. Jo crec que vaig a rebuf de l'entusiasme. Se m'emporta, se m'emporta.
Això de que vas al revés, que els teus caps de setmana realment ja no són per treballar, és veritat?
És mentida.
Ah.
El que passa és que ara dino cada dia a casa. Això és el que jo puc fer ara i abans no podia fer.
Tant entre setmana com els caps de setmana?
Sí, avui arribaré una mica just.
Perquè estàs
perquè
aquí, no?
Perquè després tinc aquí una cuina en directe, que ni diuen show cooking, però intentaré forçar-me a dir cuina en directe o cuina en viu. Però me'ls passo treballant, però me'ls passo a casa, al despatx, o allà al menjador, mentre la filla llegeix o la gent fa altres coses, i estic amb l'ordinador, i em surten fumaroles de les juntures del crani, perquè estic escrivint el que sí el Substack, que sí l'article pel País, que sí el guió per la ràdio, el guió per la tele...
Tu de què treballes ara, Maria?
Jo de ser jo mateixa i procurar compartir aquest entusiasme i a vegades compartir grinyols, compartir reflexions, compartir el que penso, el que veig i com ho veig amb tanta gent com sigui possible, i per intentar doncs, que la gent se n'adoni que estem vius i que cuinar no és feina. Cuinar forma part de la vida quotidiana i d'aquelles coses per les quals val la pena tenir temps lliure, de fet.
De fet, el teu primer gran salt vital va ser el dia que vas decidir que la cuina seria la teva vida, que la posaries al centre i que t'hi dedicaries, que aquest no era el camí preestablert d'entrada, eh? Va ser una mena de revelació, això, Maria, per tu.
Oi, els meus professors del batxillerat també es van decepcionar molt. El senyor Josep Rei es va enfadar moltíssim perquè tirava la meva vida per la borda anant a fer un cicle formatiu. I el temps ha demostrat que avui el més cotitzat d'aquest país és un lampista o és un cuiner, que van molt buscats, o és un electricista, un llauner. Vull dir, els oficis no desapareixeran mai, són la base de la nostra vida quotidiana. I no em vaig equivocar. Jo vaig començar fent la carrera de Sociologia i tot un plegat vaig dir, això és molt guai, però necessito una mica més de canya, de tralla.
Hi ha un moment en què entra la teva vida, no sé si per equivocació o per desconeixement, l'Opus Dei.
Ai,
no?
Sí.
Amb tota aquesta formació culinària. Com va anar això?
Mira, va anar... De fet, és molt senzill. A vegades les grans decisions de la vida no són resultat d'una reflexió molt meditada i molt pausada sobre què és el que més et convindria en un futur, quins estudis, quin centre... A vegades es tracta de mirar per on te passa el tren i quina combinació tens més pràctica per anar a estudiar on i quina quota mensual et pots permetre. Vaig fer la quadratura del cercle i bueno, les privades no me les podia pagar, les públiques em quedaven lluny o no estaven a l'abast d'anar-hi amb tren, jo no tenia carnet de cotxe, era jove, i... Tot un plegat, apareix aquesta escola, dic, mira, l'Hospitalet de Llobregat, això vaig a Plaça Catalunya amb la C3, la línia de Vic, aquesta, que és un desastre absolut, i baixo a Catalunya, faig transbordo, agafo l'altre tren i a Bellvitge, mira, llevant-me a les 5:40, puc ser a les 8 a l'escola. I així va anar. I tot un plegat, em vaig matricular i després d'haver pagat la matrícula t'avisen, bueno, som de l'Opus Dei, resem l'Àngelus cada dia a les 12 i fem una sèrie de misses, una sèrie d'històries, no pots anar amb tirants, no pots anar amb màniga, amb pantalons curts, no pots anar no sé què. Vaig pensar, mira, el que sí que puc fer és rapar-me el cabell. Em vaig rapar la cabellera a l'1, com la tenia en Teonil.
I la teva fe, tu en tens de fe o no?
Jo tinc molta fe en les persones i en mi. No, amb les... Sí, jo crec que és molt difícil ser bona gent, però és molt fàcil anar per la vida, hòstia, saps? Posant la traveta o...
Per tant, et van ensenyar a cuinar les numeràries o com va anar?
Em van ensenyar a cuinar la Mercè i la... I la... I la hòstia, l'altra noia, com es deia Rosa. Ah, em sap greu, Rosa, si no et dius Rosa, perquè no me'n recordo. Les dues supernumeràries que treballaven a la cuina amb nosaltres, que no feien assignatures teòriques, sinó que estaven al càrrec de les pràctiques a dintre del centre que feien les alumnes com jo, que comptaven com a pràctiques en centres de treball, i el que fèiem era gestionar el menjador escolar de l'escola. Era un negoci rodó. Pagaves per fer-los el menjador escolar. Collonut, eh? I les alumnes també pagaven, perquè era una escola privada, era sensacional. No he tallat jo mai tants quilos de ceba a mà ben petita pels macarrons com aquella vegada. Un dia vaig fer 450 ous ferrats. Ningú més de la classe, cap altra de les nanes pobretes, tenia collons de posar-se. Em vaig arremangar. Me cago en la mare. Com... No blasfemis. Vale. I els vaig fer.
Fins al punt que un dia et donen audiència amb el papa.
Ja, fortíssim. Bueno,
te'n vas anar a Roma a conèixer Joan Pau II.
Sí. Sí, he de dir que...
Ha plogut des d'aleshores, eh? Vull dir que
Han passat dos papes més, no?
Han passat dos papes més.
Sí. Oi, és que jo encantada de la vida d'anar-los a saludar. És una cosa que impacta i una cosa que... A veure, jo soc molt... Parlo d'aquesta manera.
Va ser una mena de premi, de com que destacaves tant, et donem audiència amb el papa de Roma, o com va anar?
No, a veure, el que... La gent de l'Opus Dei són moltes coses, però de tant en tant són gent que pensa, no? I van detectar que hi havia una persona que tenia unes certes aptituds més enllà de tallar ceba, i em van proposar participar en un congrés internacional que em sembla que es celebra cada 4 anys, ja he perdut la pista, es deia l'Incontro Romano, i en aquest Incontro Romano coincidia que justament aquell any era l'any de la beatificació de Josep Maria Escrivà de Balaguer. Beatificació, canonització, Maria. Total, que era un any molt important. I aquell any es celebrava l'Incontro Romano, que era un congrés en què tots els estudiants d'escoles de l'Opus Dei de tot el món havien de fer una ponència, preparar una proposta, un treball, sobre com, des del seu ofici, podien contribuir amb la pau al món. I jo, que venia d'estudiar un any i mig de Sociologia i Polítiques i que estava allà i que tenia idees molt concretes sobre què era i no era l'Opus Dei, vaig fer un treball, vaig presentar una proposta sobre com treballar la pau al món des de l'ofici de fer de cuiner, des d'un angle que ells suposo no s'esperaven, però vaig pensar, si ho fas brillant i ho fas molt bo, no t'ho poden tombar, i mentre no insultis a ningú, tot quedarà bé. Me les vaig empescar, vaig anar a la final a Barcelona, a Espanya, després a... Bueno, primer a Barcelona, després a Espanya, després a Europa, i les 10 finalistes ens van portar en autocar a conèixer el papa i presentar el tema.
Amb aquest currículum que tens, ara que el papa ve a Barcelona i fa visita a Catalunya, a veure si et cridaran perquè li cuinis.
Seria molt guai.
Què li prepararies al papa Lleó XIV?
No faria un gran àpat multitudinari públic, és a dir, no, intentaria convidar-lo a dinar a casa, perquè crec que les coses a dintre casa tenen un gust diferent.
A Vilanova de Sau?
O a Vilanova de Sau, ja ho faria, el portaria allà, li diria, mira, allà va estar el senyor Pàniker, se'l veu des d'aquí de Tavertet, se'l veu des de casa. Aquí hi ha vingut molta gent a pensar i a reflexionar sobre l'ecumenisme, sobre la pau, sobre la religió, sobre moltes coses. Però el portaria a casa, encendria focs i fot una mica fresca, i posaria les estovalles aquestes que tenen taques perennes, que no marxen mai, posaria els estalvis, faria una manidota d'una mica d'api, una mica de tomàquet o ceba, quatre olivotes, ficaria un pa bo allà a sobre, ficaria els estalvis i posaria els plats desparellats que fem de cada dia, els coberts desparellats, que hi ha una forquilla que és una mica torta de cada dia, posaríem el rotllo de paper de cuina que fem servir de tovallons, perquè són el que la gent fem servir a casa per no rentar tovallons tot el dia... I faria...
Una amanida. De moment m'has dit amanida i pa.
Sí, perquè la Santíssima Trinitat del menjar a Catalunya és una cassola i dos satèl·lits, el pa i el vi.
Mm-hmm.
No és primer, segon, tercer. La nostra configuració orbita de forma diferent i això és importantíssim. Nosaltres posem els estalvis i traiem el que sigui allà sobre, sigui la plata de patata i mongeta tendra, sigui la sarsuela, sigui la vedella amb suc o sigui l'escudella. Llavors faria una cassola i tots ens trencaríem el pa i ens serviríem i faríem i sucaríem de la mateixa cassola i ens serviríem i riuríem i xerraríem de les coses que fossin.
No, no, m'agrada la idea. Vull dir que a mi ja m'has convençut, eh?
Un dia vindràs tu, si vols.
Què respons a tota aquella gent? No, és que jo no tinc temps per cuinar, per preparar, per dinar a casa. Això que diu la Maria està molt bé, però aquest plat dedica una hora i jo no tinc temps ni de fer tàpers ni d'històries i prefereixo anar a un lloc a agafar una cosa que ja tenen precuinada i m'ho menjo aviat.
Jo diria que això és el més normal del món i que des de que existeix la classe treballadora, el proletariat en aquest país, des de finals del segle XVIII, segle XIX, segle XX... Tots els treballadors de l'univers, catalans o no catalans, que han treballat a la mina de carbó, a les colònies industrials, a les filatures del Raval, a la fàbrica, no han marxat al migdia de la fàbrica per dinar a casa una cosa recent cuinada que es triga una hora a cuinar. La gent s'enduia la carmanyola de menjar precuinat, elaborat per una mena de classe estranya de proletariat dins del proletariat, un subproletariat no assalariat que treballava per ells i feia possible que poguessin menjar en 20 minutets a l'hora de descans de la fàbrica.
Que acostumava a ser una dona.
Això que ens passa ara és el més normal del món. Què passa? Que aquest proletariat gratis ara també treballa fora de la casa, també té necessitat de menjar carmanyola, també té necessitat de menjar de pressa una cosa pràctica, i les famílies s'han trobat sempre al vespre, i al vespre es menjava sopa. La cuina diària catalana és molt senzilla, és solucionadora de problemes, no creadora de problemes. I jo no diré mai, 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 que per salvar la cuina catalana o per cuinar al migdia d'un dimarts laborable haguem de seure a fer fricandó. Perquè això no ho ha fet mai cap padrina catalana. Això es feia els diumenges, es feia el dia de festa major, o es feia un parell de cops l'any, i si teníem, érem de casa bona, que podíem comprar vedella. Si no, feies pollastre. Saps què vull dir? Llavors... no passa res, de moment hem de tenir la conversa de què passa amb el menjar preparat que mengem els migdies, però no hi ha drama, no, que no condeixi el pànic. I després hem de començar a parlar de la cuina de veritat que sosté les famílies i les cases, la sopeta de pistons, la patata i mongeta tendra, el bròquil amb mongetes, el pollastre arrebossat, les quatre maires enfarinades i fregides, tot això que dic són coses que volen 10 minuts, molt poca tècnica complicada. El sofregit és una cosa ocasional. El sofregit un dimarts al migdia laborable el fa quan la teva feina és treballar a la cuina, sigui perquè ets mestressa de casa no assalariada, sigui perquè ets cuiner, però el sofregit apareix el cap de setmana o quan ets a casa perquè allò forma part de la feina que se t'espera que facis, no? Llavors, la cuina del dia a dia és una cuina que ja fem, que ja és viva, que la gent ja fan, que es basa en dir, hòstia, ja que tinc el forn encès per fer això altre i foto quatre pebrots i ja tindré escalivada. Per quan? No ho sé, però ja la tindré. I llavors l'endemà ja tens l'escalivada, no hi comptaves. Fots quatre fulles d'escarola i una micona de quatre salxitxes, ja està, ja ho tens. És això, la cuina, és això.
Aprofitament. Tu et tornaries a ficar dins d'un restaurant, tu que has treballat en tants restaurants diferents amb tanta proposta diferent? O el teu èxit ara és no haver de treballar a la cuina d'un restaurant, Maria?
No, el meu èxit ara és ser útil a la cuina en la... el màxim possible. És a dir, jo treballo per la cuina. I hi ha hagut una època de la meva vida en què he sigut útil a la cuina cuinant i donant de menjar a la gent. Però ara em sento útil, sento que puc fer un bé a la cuina catalana intentant arribar, amb la manera que tinc d'entendre-ho, al màxim de gent possible. I crec que sóc útil a la cuina, això, havent fet aquest canvi. El dia que ho deixi de ser, pues serà fantàstic tornar a recuperar un ofici que he fet tota la vida i que vaig escollir, que és fer mandonguilles en calamarsets, o llums en formatge, o vés a saber, no?, el que toqui. Però jo crec que es basa en realment... Si això dels restaurants i els bars i el menjar és del sector serveis... Es tracta de donar un servei. I jo tinc la sensació d'estar servint, de ser útil, de ser útil.
El teu gran salt també vital, més enllà d'aquell moment en què decideixes formar-te com a cuinera, també és marxar a Vilanova de Sau. Què se t'hi va perdre allà?
Mira, jo, Vilanova de Sau, si t'he de dir la veritat, la meva ignorància no té límits, és una cosa increïble. Jo no sabia que Vilanova de Sau existia fins al dia que hi vaig anar a viure.
Bé, són 300 habitants o poca cosa
sí,
més?
Sí, bueno, em sembla que empadronats són uns 320, però que hi visquin i visquin tots l'any, som 250, 270. I la veritat és que això forma part de prendre decisions per tenir ara i aquí la vida que voldries tenir quan ets gran. Allò de dir, a vegades em diuen, oh, Maria, quina sort, clar, tu que vius allà. No, sort no, em vaig arriscar i de fet em va sortir malament i llavors vaig haver de treure'm les castanyes del foc. La vida és prendre decisions perquè ara s'acosti al màxim possible el que voldries. No cal esperar estar jubilat i estar més cardat i tenir més mal d'esquena, no? Penso, vamos. Mm.
I un cop allà, hi va haver també... Bé, tu hi anaves amb una idea, no? Però al final vas acabar amb una altra idea. És a dir, tu hi anaves allà... crec que per treballar en un nou complex, en un hotel que s'estaven muntant i tu eres la cuinera, però tot allò es va desfer i atzars de la vida, després vas acabar treballant...
Bueno, em va salvar l'ofici.
L'ofici, vols dir? La formació sí. I...
Bueno, quan un...
Que necessitaven una cuinera.
Clar, una de les coses maques i increïbles de tenir un ofici i tenir-lo a dintre ficat és que si... És que tard o d'hora, si tu et poses si el poses en pràctica... te sortiràs. És a dir, jo una de les coses que em va fer decantar per fer-me cuinera és pensar que tot arreu al món la gent menja. I els éssers humans ens podem estar de moltes coses, però per poc que puguem ens agraden a menjar fora. A mi em va semblar, i n'hi ha de moltes games de preus, vull dir que si vols de feina, jo sempre crec que qui té ganes de treballar de feina no te'n falta. I jo em va salvar això de dir, bueno, vaig anar a Vilanova de Sau amb una idea, em va ser un projecte, aquest projecte va explotar mentre jo encara volava pels aires i tot plegat fas un aterratge d'emergència i vaig caure en un restaurant de poble, una cosa molt senzilla, i vaig dir, bueno, si ells volen una cuinera i jo soc cuinera, doncs es tracta d'entrar-hi, de cuinar, i a partir d'aquí, del que es pugui fer, créixer, i així va anar.
Les has vist de tots colors, no? Perquè en aquell moment segurament et vas veure amb una mà al davant i una al darrere i te'n vas sortir, i també has tastat el que és l'èxit mediàtic esclatant, sobtat, no volgut, no buscat. Aleshores, quan mires una mica la teva vida en perspectiva, què hi trobes? Veus una muntanya russa?
No, perquè no me la miro gaire. És a dir, jo... a veure, no me la miro gaire. Jo el que crec és que el que passi a fora no és important. No tinc temps, o sigui, jo no tinc temps de mirar-me a la tele, no tinc temps de sentir-me a la ràdio. Jo el que faig és aplicar aquesta màxima que poder vaig aprendre del meu pare i que m'ha funcionat tota la vida. Treballa. Si treballes, tot anirà bé. Mm. I és una cosa molt, molt de convergència d'antes, si tu vols, però molt, molt, molt democristiana, a de dir, hòstia, a mi treballar em funciona, i m'ha funcionat, llavors... La idea és, no ets enlloc. L'important és la feina. Mm. És el que puguis fer el que té rellevància. Que molta gent et conegui i sàpiga qui ets, bueno, és igual. La Maria Nicolau és una persona normal i corrent com qualsevol altra.
Però que té una vida de pel·lícula i que potser fins i tot algú ja s'ha atrevit a portar-la a la ficció. O què?
Què dius ara?
No ho sé.
No ho sé, si algú té ganes de fer una pel·li, escolta, parlem-ne, jo encantada de la vida. Si em posen unes malles i els calçotets per fora, els hi faig de superheroi.
Et consta?
El què? Que vulguin fer una pel·lícula, no.
No. Què els hi faràs a aquesta exhibició culinària?
Mira, em va...
La gent que s'animi des de casa, que sàpiga que d'aquí molt pocs minuts...
És veritat.
La Maria Nicolau estarà fent cuina en directe, que no show cooking, cuina en directe per tots els oients del suplement i tota la gent que s'animi a passejar aquí al carrer Casanova, al Clínic Obert, en plena eixample.
Mira, en Jordi Deumala, que és el que organitza moltes fires gastronòmiques d'aquest país, és un tio, un pancaire, també... Maria, fem això del Clínic Obert i fem una carpa amb demostracions culinàries, voldries venir? Dic, vinga, que és el Clínic, aquestes coses són importants. I llavors et passen tot de... Mira, has de dissenyar la recepta, i em va passar tot uns papers, marca'ns en aquestes caselles quins ingredients voldràs que tinguem a punt, i nosaltres t'ho tindrem allà en el set, amb aquesta maquinària, amb tot un llistat, última tecnologia, unes fitxes de distribuïdors i de productors, de dir, hola, puc triar el que vulgui, hasta becada puc fer, vull dir, el que vulgués. Vaig dir, no, jo no vaig així, jo... Tu no pateixis, tot sortirà bé, però el dia abans passaré pel mercat... i en base al que trobi ja faré. I quina maquinària necessites? No, si jo amb una cassola i una cullera ja tiro milles, i això és el que faré. I avui, doncs ahir vaig anar a comprar i vaig trobar peix i vaig dir, vale, si compres peix, Maria, no pots comprar res a més de 10 euros al quilo, i això he fet. I avui porto 3 menes diferents de peix a menys de 10 euros al quilo. En total m'hi he gastat 15 euros, cardarem una cassola. Que bueno.
Ja em diràs on l'has trobat, el peix amb menys de 10 euros al quilo.
Vols que t'ho digui?
Sí, dir quin peix era.
Tothom pot estar-hi, tothom ho té a l'abast.
Peix fresc, eh?
peix fresquíssim. He comprat molls, bròtoles i cap de rap i fetge de rap.
Fetge de rap, eh?
Fetge de rap, cap de rap, bròtoles i molls de roca.
Aquella senyora fa una cara de que el fetge de rap no...
Oh, és deliciós, fa una... perquè ella sap de què parlo.
Ah,
tot això m'ha costat 15,44, tinc el tiquet, i... Mira, no m'emporto comissió, però ho he de dir, perquè la gent es pensa que la Nicolau ha anat a la llotja de Montgat aquest matí i s'ha pagat amb els senyors. No, he anat al bon preu esclat.
Ah, molt bé.
Dilluns, dimecres i divendres porten peix de llotja de proximitat i, escolta, jo ho trobo estupendo. I la gent... I, mira, sóc famosa per rajar a tot Cristo. Sempre critico, sembla un barrufet rondinaire. Però aquests això ho fan bé.
Molt bé. Maria Nicolau, un fortíssim aplaudiment per ella. A partir d'ara, en directe, també cuinant des d'aquest Clínic Obert, pràcticament les 12, ens actualitzem les notícies. Estem pendents també aquesta hora de la compareixença que ha d'oferir Mònica García, la ministra de Sanitat, i Fernando Grande Marlaska, el ministre d'Interior, des del Ministeri de Sanitat de Madrid. Viatgen a Tenerife aquesta tarda i imaginem que explicaran tot l'operatiu per doncs rebre tots aquests passatgers, aquests 147 passatgers que arriben a Tenerife i que passaran un confinament. Els catalans i els que tenen nacionalitat espanyola ho faran a Madrid. Ara tornem.